De nit, vista aèria d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta Vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Avui anem a Portbou, un poble que va créixer gràcies a l'Estació Internacional de Ferrocarril. A Portbou s'hi feia i s'hi fa el canvi d'ample de via i això hi portava molts turistes o, com alguns diuen, moltes ànimes errants. El 4 de setembre del 1990, a primera hora del matí, una veïna descobreix una noia jove morta penjada en un pi al costat del cementiri. Sembla que és un suïcidi. Aquí comença la història de la noia de Portbou. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns cascos i assenyala càmera amb el dit.
Comencem.
Imatges antigues retransmeses per Televisió de Catalunya.
Amb el Tractat dels Pirineus, el 1659, es va decidir que la frontera estatal franco-espanyola passaria per la cresta de les Alberes. Portbou, llavors, encara no existia.
Imatges d'un poble costaner, de vilatans i d'una estació de tren.
El 1878, el tren va arribar a Portbou i va enllaçar amb els ferrocarrils francesos.
Tot de viatgers creuen una andana, vista aèria de l'estació.
Els treballs de construcció del ferrocarril i l'estació, els serveis pels trens, duanes, transports, van fer aparèixer un poble nou.
I arriben joves amb motxilla.
Portbou.
D'altres passen l'estona al carrer, vistes del poble, de la costa, del mercat i de l'estació de tren. En blanc i negre, sobre un cel ennuvolat, el títol Crims, de Carles Porta. L'enquadrament baixa del cel i ofereix una vista panoràmica de Portbou, primer en blanc i negre i després en color. És un petit poble enclavat entre turons, una platja i l'estació. Portbou, 1990.
Portbou és un lloc amb moltes ànimes errants.
Una viatgera escriu en una llibreta.
És molt característic veure gent que no saps d'on ve, tampoc saps on va, que apareixen, desapareixen i que ja ni t'hi fixes.
Ramon Iglesias, periodista.
Hi ha tot tipus de perfil, com en tot tipus doncs, de fronteres. No?
Vista de satèl·lit del poble.
És una vall petitíssima. L'estructura urbana no ocupa ni un quilòmetre quadrat.
Vista de Portbou des del mar.
És una mena de clot entre muntanyes i és un poble que bàsicament és una estació en poble. L'estació marca molt l'esdevenir de la localitat.
Carles Cereijo, periodista.
És un poble de mar que no ha estat mai mariner i és un poble de costa que no ha estat mai turístic. Durant dècades va viure del negoci de les duanes, del negoci de la Renfe, de les divises que arribaven des de fora de Portbou i, per tant, mai es va preocupar de desenvolupar un model turístic i tampoc mai va tenir una activitat pesquera. I era un poble que, a banda de situacions puntuals, no passava pràcticament mai res. Hi havia una gran quantitat de policia nacional, hi havia una gran quantitat de guàrdies civils i, per tant, era un poble que era tranquil en aquest sentit, per això també.
El crepuscle, vista d'ocell del poble mentre un tren s'atura l'estació. El mar es patega contra els esculls. Primer pla d'uns pins i d'una petita foguera enmig de la foscor. Algú penja una corda a la branca d'un pi. El foc crema intensament i la corda es tensa. En blanc i negre, la noia de Portbou. Part 1, No Name. Un sol ataronjat surt sobre l'horitzó enteranyinat. 4 de setembre 1990. Ramon Iglesias.
Des del passeig marítim de Portbou veig moviment en un monticle que hi ha entre l'Ajuntament i el cementiri. Estem parlant de 7:45 del matí i estic a punt de marxar cap a la feina.
Carles Cereijo.
Jo diria que de casa dels meus pares fins al cementiri hi ha aproximadament 5 minuts caminant, però crec que aquell dia vaig arribar en un minut i mig.
Fotos de jovenets.
El Carles Cereijo en aquell moment treballava pel diari El Punt, el Ramon Iglesias pel diari de Girona. Els dos eren periodistes i vivien a Portbou. El 4 de setembre de 1990 van començar el dia amb la mateixa imatge. Una imatge que no oblidaran mai.
A l'alba, el sol ataronjat despunta a l'horitzó. L'enquadrament baixa fins al mar en calma i n'ofereix una vista zenital. Ramon Iglesias.
Veig una escena estranya.
En blanc i negre, sota els núvols, un turó rocós esquitxat de pins.
Veig un cos penjant, que es mou d'un pi. Veig algun veí i veig una noia penjada d'un pi.
Vista en blanc i negre de la noia penjada pel coll d'una branca de cara al pi. Carles Cereijo.
Em vaig quedar garratibat. Jo tenia en aquell moment 18 anys i no havia vist mai un mort. No l'havia vist mai. I la veritat que l'escena era molt tètrica.
Primer pla de la noia penjada del pi. L'enquadrament s'eleva fins a la copa. Gravació antiga d'una foguera i vista aèria d'una població terra endins. Figueres, 8 AM.
Acabamos de llegar a la oficina. Estábamos tomando un café. Y recibimos una llamada de la Guardia Civil del puesto de Portbou. Había encontrado un cadáver de una joven colgada de un pino en las inmediaciones del cementerio.
Enrique Gómez Varela, Guardia Civil.
En un principio pensamos que puede ser un suicidio, pero no descartamos nada.
Foto de l'home de jove.
Abans de marxar a Portbou, l'Enrique Gómez Varela, Guàrdia Civil a Figueres, avisa al jutge de guàrdia i al forense, Rogelio Lacazzi. En aquella època, el doctor Lacazzi era el metge forense de 8 jutjats de la zona.
Foto del metge.
El trabajo era agotador. Tan es así que hoy el trabajo mío de los años 90 lo están realizando 6 médicos forenses en la actualidad.
Rogelio Lacazzi, forense.
En muchos levantamientos de cadáver, viendo la agenda que tenía, muchas veces no podía. En muchos levantamientos de cadáver, viendo la agenda que tenía, bastante libre, no quería. Y no quería porque no me pagaban los desplazamientos.
Vista de satèl·lit de Figueres a Portbou.
Yo tenía que utilizar mi coche mientras su señoría iban en taxi. El forense se lo tenía que pagar de su bolsillo.
Una sala en penombra.
Me llama la policía judicial y me dice, tenemos una joven ahorcada en Portbou. Y les digo, pues muy bien, pues nada, pues mándamela para acá.
Imatges gravades d'una carretera sinuosa.
Precisamente en esa carretera ya tuve un accidente. En todas aquellas curvas y recurvas que había. Y resbalé hasta casi el borde del precipicio. Y dije, a mí no me veis más por aquí.
Vista de Portbou al crepuscle.
Yo no voy, me la descuelgas y me la traes al cementerio de Figueres. En aquel tiempo, las autopsias se hacían en el cementerio de Figueres.
Vista del poble des dels turons terra endins.
Com feien altres vegades, el jutge i el forense deleguen els seus poders per fer l'aixecament del cadàver en el jutge de pau del poble i la Guàrdia Civil. Que poc s'imaginen la importància que tindrà aquest gest.
Primer pla del mar embravit.
Mentre la Guàrdia Civil va de camí, a Portbou els joves periodistes ja han arribat al pi.
Carles Cereijo.
M'acosto fins al lloc dels fets. Hi ha una parella de guàrdies civils i algun xafarder del poble. M'identifico com a periodista del Punt, dic que vinc a fer fotografies i els guàrdies civils em diuen que jo mateix. Bàsicament se'm treuen de sobre i em diuen que faci una miqueta el que vulgui.
Vista en blanc i negre de la costa, Ramon Iglesias.
Des del pi on aquesta noia es va penjar es veu tota la badia de Portbou, que és una badia tancada. Ella no es va penjar mirant de cares al poble, sinó que es va penjar mirant el tronc.
El poble s'alvira entre els arbres i la noia penja del pi.
La noia va vestida amb una granota texana, d'un blau clar, i porta una samarreta de color turquesa. I aleshores, doncs, amb aquella corda petita, mirant cap amunt, recordo la cara perfectament, una cara pàl·lida, però que no deia res, absolutament inexpressiva.
Primer pla de perfil de la noia, penjada de cara al tronc. Enrique Gómez Varela.
Y en 4 de septiembre, en la comarca de l'Empordà, es prácticamente verano.
La carretera està tapaïda.
Hi ha mucho tránsito. Despacho de mercancías, camiones... Tardábamos en llegar de 40 a 50 minutos. Llegamos allí, 4 novedades, y procedimos a inspeccionar la zona y hacer lo que es la propia inspección ocular en situ.
Primer pla dels peus de la noia.
No había ningún elemento, como una escalera, como una piedra, como un taburete, para subirse al árbol. Como vulgarmente decimos, una persona cuando quiere hacer algo...
Sobrescrit.
Se las inventa todas.
Manos y pies cuidados.
No había señales de arrastre en los pies. Los zapatos estaban muy bien colocados al lado del pino, marca Magno.
Zapatillas de color negro.
Y llevaba un reloj marca Casio.
Carles Cereijo.
Parlant amb la Guàrdia Civil i parlant amb la Policia Nacional, m'indica que aquesta noia no està identificada, no porta cap document a sobre i que, per tant, no tenen ni idea de qui és.
Foto d'arxiu de la inspecció ocular. Enrique Gómez Varela.
A veces pues encuentras alguna joya, documentación, no encontramos nada. Y entonces tú te piensas, a ver, ¿qué le ocurrió a esta criatura para llegar a quitarse la vida? Pensando en un principio que podía ser un suicidio.
El vent agita els pins i el mar. Ramon Iglesias.
Tot fa l'aparença d'un suïcidi. En aquell moment, doncs, penso que me n'he d'anar a treballar, perquè en aquest moment els suïcidis en els mitjans de comunicació no tenen recorregut, perquè es pensa, doncs, que els suïcidis són mimètics i, per tant, suïcidi crida suïcidi. Aleshores, el que faig, tinc el reflex de demanar-li al meu germà, doncs, que agafi la càmera i faci unes fotografies.
Foto en blanc i negre d'un noi.
Jo tenia en aquell moment 17 anys, a punt de fer els 18, i, clar, va ser un xoc molt gros per mi.
Àlex Iglesias, veí Portbou.
Jo mai havia vist un cadàver.
Primers plans d'una càmera de fotos i negatius de la noia morta.
Jo veia una noia que tenia la mateixa edat que jo. I per mi aquestes fotos les tinc al cap, les tinc clavades. Durant 32 anys les he tingut al cap.
Negatiu d'un primer pla del bust de la noia penjada.
Se li feia el primer plano i veia una cara dolça d'una noia, dolça, que no es veia que hagués patit.
Vista per darrere de la noia.
És una zona que està ple de bardisses, hi ha moltes figues de moro, que qualsevol persona que hagués intentat pujar aquell arbre es hagués esgarrinxat el que és la cama o els peus. Tenia els peus bruts de sorra.
Negatiu dels peus, descalços i suspesos a l'aire.
Però clar, jo de figues de moro, clavades i coses així, no es veia. Sí que podies dir, sí, aquesta noia s'ha suïcidat, però pensant-ho fredament, tal com estava ella, no m'ho hagués imaginat mai.
Foto en blanc i negre del perfil de la noia, cara amunt, serena. En una diapositiva, l'església des de dins un túnel, vista de la platja.
Era el 4 de setembre i la gent ja començava a sortir, anar a les terrasses, a esmorzar.
Carles Terei.
Cada vegada havia pujat més gent del poble, més xafarders. En els pobles petits, aquest tipus de notícies s'escampen molt i molt ràpid.
En blanc i negre, la noia penja del pi tapada.
El comissari de la Policia Nacional, que era de Portbou, demana a uns veïns que li deixin una manta.
Àlex Iglesias.
La van tindre que tapar, que la van tindre que passar per sobre el que és la sobre de la branca on hi havia la corda.
Carles Cereijo.
Quan portàvem una estoneta que ja l'havien tapat, el mateix policia va veure que a pocs metres hi havia una tenda de campanya.
En una diapositiva, una foguera. Crema per una tenda. Ramon Iglesias.
Matías, Peter, Michael, Stefan, Manfred i una sola noia que es diu Bàrbara, tots ells nascuts entre l'any 66 i l'any 72, a Viena, estan acampats a 50 metres on troben el cos de la noia penjat.
Vista de satèl·lit dels dos punts.
Els guàrdies civils no se n'havien adonat.
Carles Cereijo.
Per tant, no havien rastrejat gaire la zona.
El vent agita els arbres i el mar.
Ells estan dormint allà sota i amb la Guàrdia Civil els desperta.
Enrique Gómez Varela.
Pum, pum. Y me sale una carita por allí con de sueño. Jovencita, que eran chavales, jóvenes. Y a mí se me ocurrió, pues, estos tienen que ser extranjeros. Y pues me salió un alemán, lo que sabía, decirle. Y digo, Guten Morgen, Kriminalpolis. Y ya empezamos la conversación, documentación, passport, digáis tú, bobonen, pasmanguilla, en fin.
En una màquina d'escriure, declaración. Àlex Iglesias.
Jo vaig veure quatre nois amb un guàrdia civil que baixava, diguéssim, que suposo que devien anar al quartel, o no sé on devien anar, però passaven per davant del que és el cos.
Ramon Iglesias.
Fan preguntes a dos d'aquests nois.
Vistes del mar amb Bravit.
En concret amb Peter i amb Macías. Tan sols tres preguntes. A quina hora van arribar al lloc? Responen que han arribat a les 3 de la matinada. Tots dos responen el mateix. Si han vist cap individu o cap esdeveniment d'interès pel voltant, ells diuen que no han sentit ni han vist res. I, finalment, els hi pregunten si volen afegir alguna cosa. I, en aquest cas, diuen que quan han arribat a les 3 de la matinada...
Vista nocturna del poble, dominat per l'estació i primer pla de la foguera.
Han estat 20 minuts
parlant. A la tenda, un ombra s'estira.
Després s'han
adormit. El sol ataronjat sura sobre l'horitzó.
I no s'han despertat fins que els ha despertat la Guàrdia Civil.
L'interrogatori que es fa en els nois que estan acampats a 50 metres de la noia penjada...
Tura Soler, periodista.
És una mica sorprenent, o si més no es queda curt. Sí que es diu que, bueno, que s'escorcollen les motxilles i que no troben cap documentació ni res robat que pugui correspondre a la noia.
Enrique Gómez Varela.
Nosotros, la Guàrdia Civil, lo que hacemos es molestarlos lo mínimo posible.
Imatges gravades de l'estació.
El tiempo necesario para practicar la diligencia. No podemos hacer nada más.
Vista aérea dels rails de l'estació.
Una vez hecho todo eso, ¿qué nos queda? Nosotros continuar con nuestro trabajo y estos chicos...
Pugen a un tren.
Pues continuar con su viaje.
Tura Soler.
No se'ls hi fa un seguiment ni se'ls apreta d'alguna manera per dir, a veure, vosaltres què en sabeu? Esteu a 50 metres. Dóna la sensació que aquells nois havien d'haver explicat alguna cosa més.
Les restes de la foguera fumegen.
Desapareixen i no se'n sap res més.
Enrique Gómez Varela.
Sinceramente, se hizo todo perfecto. ¿Que sabían algo?
S'arronsa d'espatlles.
Yo no tengo nada para decir lo contrario.
Imatges superposades de la costa i de la noia penjada. Un tren s'allunya de l'estació. Superposats al perfil de la noia, els pins i línies de la catenària. L'enquadrament s'endinsa en un túnel. En una diapositiva de la costa, l'enquadrament s'acosta a un pi d'on penja una tela blanca. En un titular troben una noia que no ha pogut ser identificada penjada en un pi a Portbou.
Els austríacs marxen sense deixar rastre. I, de moment, ningú del poble sap qui és aquesta noia que ha aparegut penjada d'un pi. El jutge de pau ordena l'aixecament del cadàver i el cos és traslladat al cementiri de Figueres, on l'espera el doctor Lacazzi per fer-li l'autòpsia.
L'enquadrament sobrevola Portbou i s'eleva fins a un cel blanquinós que dona pas a una tela blanca que tapa el cadàver fins al coll.
Me encuentro una joven en una mesa de mármol en el cementerio de Figueres, de la cual me cuentan que se ha ahorcado.
Imatge zenital en blanc i negre del cap de la noia que descansa sobre un coixí.
Un tipo nórdico, un pelo castaño, piel muy blanca, anchos hombros.
L'enquadrament s'eixampla sobre el cos, tapat fins al coll sobre la taula de marbre. Rogelio Lacazzi.
Diria 17 a 22 serien los límites.
El fluorescent de la sala d'autòpsies s'encén.
Signos observables. Presentava el típico callo del estudiante,
el callo que nos, a todos nos hacía los bolígrafos Vic famosos.
Es toca el dit del mig.
Y luego, algo que aún hoy no he llegado a saber qué era.
Primers plans de l'informe de l'autòpsia.
En las palmas de ambas manos, en la base del dedo medio, un callo, y en la otra mano, igual, en la base del dedo medio, tenía otro callo.
S'assenyala la zona en totes dues mans.
Primero observo si existen lesiones de violencia. A ver, señales de lucha.
Passeja la vista buscant.
Pues ninguna.
Vista del monticle, folrat d'arbustos i figueres de moro.
Si está en medio de los pedruscos aquellos de Portbou, todo lleno de riscos, estará hecha polvo en los pies. Los pies, perfectos. Perfectos.
A l'informe, sin identificar 180 centímetros de talla.
Llegas a la conclusión de que es una horcadura voluntaria.
Manos y pies cuidados.
Había cogido la parte occipital y la cuerda salía por el mentón hacia arriba, hacia donde se había colgado.
Sobre imatges superposades en blanc i negre de l'entorn i del perfil de la noia penjada, causa de la muerte, ahorcadura, sección medular.
Hice el informe de autopsia y se acabó un ahorcado más.
Titulars, l'autopsia confirma que la joven que apareció ahorcada en Portbou se suicidó. Cadáver no identificado. Continua sense identificar la jove trobada penjada a Portbou. Tura Soler.
Tothom publica les fotografies i no hi ha una crida de ningú que digui jo crec que aquesta noia és la meva cosina, la meva germana, la meva filla, no hi ha ningú.
Vista del poble des de la boca de l'abadia.
Ningú, ni guàrdia civil, ni forense, ni jutge, dubten que s'ha tractat d'un suïcidi.
Foto de la noia tapada i penjada.
Tots esperen que tard o d'hora algú apareixerà per identificar la noia de Portbou.
Diapositives mostren la tela que uneix a penjar del pis sense el cadàver i els esculls dels voltants.
Com pot ser possible que no hagi aparegut ningú reclamant el cos d'aquesta noia? I com pot ser possible que ningú hagi portat cap dada per saber aquella noia què hi feia per bou?
En diapositives, una petita embarcació de vela solca el mar en calma.
Va venir amb alguna barca.
L'església des del túnel.
Va venir en tren.
La foguera, el sol.
Acabava d'arribar.
La tela onejant el pi i la costa rocosa. Enrique Gómez Varela.
Per la identificació, se hicieron gestiones en puertos deportivos. Tenemos un puerto deportivo de Ampuria Brava. Tenemos el puerto de Cadaqués.
Imatges dels diversos ports.
Tenemos el puerto de Portbou. Tenemos dos campings que quizá que sean los más grandes que en España, donde en temporada alta de verano pues tienen 8 o 9 mil personas cada uno. Y nada.
Vista de la platja de Portbou.
La Guàrdia Civil pregunta a hotels i restaurants si havien vist la noia dies abans i ningú la reconeix. També busquen entre els vaixells alguna corda similar a la que va utilitzar per penjar-se.
La corda era una corda usada. Era bastante fina. No tenía el clásico nudo del ahorcado, se ve en las películas.
Presión cuerda alargada en dirección eje del cuerpo, estado de la cuerda poco usada.
De esta cuerda también se hicieron gestiones.
Un balé llisca pel mar.
Imagínese la cantidad de barcos de recreo que hay que llevan sus cuerdas, lo que en la mente humana llevamos cabos.
Imatge d'arxiu del cadàver amb la corda al coll.
En el cementerio de Figueres ya se hace lo que es el examen, toma de huellas en profundidad.
Tura Soler.
Se posen en els arxius del servei d'identificació per empremtes, se remeten a Interpol, que Interpol les compara amb els arxius de totes les policies europees que puguin tenir denúncies de persones desaparegudes i cap resultat.
El fluorescent de la sala d'autòpsies s'encén pampallugejant sobre el cos tapat. Rogelio Lacazzi.
Sé que no tiene ninguna documentación. Y sé que hay que intentar identificarla de alguna manera.
Vista zenital de la cara de la noia.
Entonces veo que la parte que estaba tapada por su ropa interior era blanca, blanca, perfectamente blanca.
la parte que no estaba tapada por su bikini estaba discretamente enrojecida, como si hubiera tomado el sol una mañana o un día.
El cadáver sobre una litera.
¿Qué piensas? Para mí, una mujer nórdica, de la parte norte de Francia, para arriba.
Durant l'autòpsia del cadàver, el doctor Lacazzi es fixa en un altre detall que li fa pensar que es tracta d'una dona estrangera.
Estamos en los años 90. De medio Europa para arriba, extranjera que veías sin depilar.
Vista del mar remogut, que sembla fumejar contra les muntanyes de l'horitzó.
Al día siguiente fui con mi mujer. De esos que sales a dar una vuelta y le dices, mira, vamos a hacer algo. Y va a ser ir al cementerio y fotografiar
peces de roba texanes.
Las prendas estas de vestir. En la ropa busco, sobre todo, las etiquetas de la ropa que lleva.
Una màquina revela les fotos en una sala fosca.
No conocía las etiquetas porque eran extranjeras.
Tura Soler.
La roba interior, com els texans que portaven, és d'una filial de H&M que en aquells moments venia en alguns països d'Europa, però molt pocs.
Un mapa d'Europa.
La roba pertany a la col·lecció Impuls i es fabrica a Grècia. L'any 90, aquesta marca es venia a botigues del centre i nord d'Europa, fet que reforça la hipòtesi del doctor Lacazzi de que es tracta d'una dona nòrdica.
Assenyalats al mapa, Grècia, Suïssa, Alemanya, Regne Unit, Dinamarca, Suècia i Noruega. Vista aèria del mar ple de blancalls.
Passen els dies i el cos de la jove continua al cementiri de Figueres sense ser identificat.
En diapositives, el mar ondulat, la tela blanca onejant penjada al pi i un entrant entre esculls.
El doctor Lacazzi, preocupat perquè el cadàver es pugui fer malbé abans que se'n trobi la identitat, vol fer un pas més.
Rogelio Lacazzi.
Y pasaban los días. Yo le dije al juez, mira, aunque lo tenemos en la cámara frigorífica...
Algú abre una porta on hi ha el cos.
Yo creo que tendríamos que embalsamarla para mantenerla más tiempo hasta que aparezca la familia.
Sobre la llitera, el rostre de la noia.
Porque si la reclamaban, al ser extranjera habría que embalsamar. Y si no la reclamaban, se nos iba a estropear.
L'agulla d'un manòmetre ascendeix i un líquid s'omple de bombolles.
Porque, dicho sea de paso, cuando había luz, la cámara frigorífica funcionaba. Cuando no había luz, la cámara frigorífica no funcionaba.
Un líquid rosat.
Por lo tanto, tenía miedo de que el cadáver se me estropeara.
Llisca per una pica.
El 14 de setembre de 1990, 10 dies després que fos trobada penjada en un pi, el jutge ordena que s'embalsami la noia de Portbou a l'espera que algú la reclami.
Superposades, bombolles en suspensió i el cadàver. Tura Soler.
Es pensa que allò és una desgraciada mort que no tindrà més transcendència que la d'haver de donar la trista notícia de la mort d'aquesta noia quan arribi la família. Però aquesta família no arriba.
Tanquen la porta de la cambra frigorífica.
En el dipòsit de cadàvers la tenim allà uns 2-3 mesos. Tal manera que quan anàvem a fer un altre informe d'autòpsia...
Narcís Bardalet, forense.
Vèiem aquella noia embalsamada, incorrupta, i sempre et preguntaves, però qui seràs?
En diapositives, un sol ataronjat sobresurt rere el mar a l'horitzó.
Qui ets?
La tela blanca oneja al pi.
D'on ets? Com has arribat?
I la foguera crema amb força.
Qui t'ha portat? On anaves? Probablement és una de les grans incògnites de tota la meva carrera professional com a metge forense. O si no vols dir incògnita, podríem dir que és una espècie d'espina clavada.
Fotos antigues de l'home.
El doctor Bardalet era l'altre forense que treballava pel jutjat de Figueres. Entre ell i el doctor Lacazzi es repartien tota la feina de la zona.
mira per un microscopi.
L'interrogant és com un globo que es va inflant i es va fent gros.
En diapositives, camps i arbres.
Com pot ser que una noia jove, amb un poble petit, ningú la trobi en falta? I ens comencem a plantejar poders del sud de França.
Vista d'ocell d'unes muntanyes.
Que ha vingut per carretera, per tren, o inclús passant pel túnel de Cervera.
Des d'un túnel, rails i catenàries.
I llavors és quan la Guàrdia Civil passa les fotografies a la gendarmeria francesa.
Vista panoràmica de Portbou i del mar agitat per la tramuntana.
Apareció una família francesa que creien que podria ser la hija suya.
Rogelio Lacazzi.
Nos dio como signo de identificación que llevaba una funda en uno de los incisivos superiores.
El fluorescent de la sala d'autòpsies parpelleja.
Fui al cementerio, saqué la batea de la cámara frigorífica, miré, busqué.
Sobre una safata, un cos tapat.
I no correspondia a la xica aquella. Aquella família simplemente marchó en busca de su hija, que no era esta.
5 de desembre, 3 mesos després de la mort.
Sigo informando a su señoría y le digo, oye, esto va para largo. La podemos enterrar en un nicho de los que tiene el Ayuntamiento de Figueras, que son los famosos nichos de caridad. La mantenemos allá.
Algú grava sobre ciment humit.
Y si apareciera alguien, siempre estamos a tiempo, como está embalsamada, siempre estamos a tiempo de poder sacarla y comprobar, porque en aquellos tiempos ni ADNs ni más pruebas se podían hacer.
El juez ordena la inhumación del cadáver de la joven que en septiembre apareció ahorcada en Portbou. Enterren sense identificar la noia penjada de Portbou.
Se procedió a dar sepultura a la joven en una planta quinta de un cementerio de Figueras. Y allí quedó la cosa.
El nínxol porta les sigles NN, que significa no name. Un cadàver sense nom.
Primer pla del nínxol amb les dues N's majúscules gravades al ciment. Vista d'ocell de les muntanyes i del poble.
Passen els anys i la identitat de la noia de Portbou continua sent un misteri. Ningú l'ha reclamat ni hi ha cap pista del que va fer hores abans d'aparèixer morta. El poble, però, no l'obliden.
Carles Cereijo.
Se'n parla moltíssim. És el comentari de tota la gent del poble. Una miqueta més a més, pel fet de que hi ha un gran misteri en al voltant d'aquesta història.
En diapositives, la costa, la tela blanca al pi, camps i arbres.
Aquesta noia tenia que tenir un pare i una mare.
Narcís Bardalet.
O un germà. O pot ser un nòvio. O una nòvia. I durà estar treballant en un supermercat o en una universitat i tindrà algun cotxe aparcat a algun puesto del món. I estarà amb alguna pensió, o algun pis, o algun apartament. I haurà tingut alguna amiga. Ningú la troba en falta. És possible que ningú trobi en falta una persona jove que segur que 2 dies abans de morir, o 3, o una setmana, estava en contacte amb algú?
Imatges del poble. Carles Cereijo.
Ningú sap qui és aquesta noia, ningú l'ha vist. I, per tant, a partir d'aquí, en un poble petit, generen mil i una teories sobre qui és, per què està allà, si és veritat que s'ha suïcidat, si l'han matat...
Ramon Iglesias.
Si anem a l'estadística pura, el més probable és que hagi vingut en tren, perquè el 99,9% de les persones que en aquest moment arriben a Portbou arriben en tren.
Imatges de l'estació i de tot de viatgers.
Hi ha trens constantment, i perquè és la manera més anònima d'arribar a Portbou, en tren.
Carles Cereijo.
Això és important pel cas, perquè en aquesta noia ningú la recorda en el moment que ella està en el poble. I segurament és fruit d'això, fruit d'aquest moviment de gent diari, i per tant la gent del poble no retenia tota la gent que passava per allà.
Ramon Iglesias.
Trens a primera hora del matí, l'últim arriba a 9:15 del vespre, per tant hi ha molta mobilitat.
Carles Cereijo.
Ja era cap al final d'aquesta època, però encara hi persistia. Hi havia molts de hippies a Portbou. Era gent que venia d'altres zones d'Europa.
Tot de hippies pel carrer.
Descobrien el poble, descobrien les seves cales, descobrien les seves platges, la cervesa i altres coses.
Fotos de grups acampats.
Campaven a les cales del poble i es podien quedar una setmana, un mes, tot l'estiu.
Aquesta noia ha vingut amb una colla.
Ramon Iglesias.
No pot ser que hagi vingut sola.
La foguera esporneja i el mar es patega contra la costa escarpada.
A més, el fet doncs, de que hi hagués un grup de nois acampats allà fa pensar que formi part.
Primer pla del tronc d'un pi.
Entrem als anys 2000 i el misteri de la identitat de la noia continua sense resposta. Ningú l'ha reclamat i les poques persones que se'n preocupen a Catalunya no troben cap pista ni cap fil per estirar.
Imatges superposades en blanc i negre de l'entorn i del perfil de la noia penjada. En una diapositiva, la tela oneja penjada al pi.
Comencen les sorpreses.
Sobre una vista aèria de l'estació de Portbou, un maig de 2001.
11 anys després de trobar el cadàver, l'any 2001, les tècniques d'identificació policial han avançat molt. I la Guàrdia Civil torna a fixar-se en el cas.
Enrique Gómez Varela.
Pasamos a trabajar con la ADN.
A la recerca de la identitat perduda.
A nivel nacional, a todos los sin identificar, se hicieron muestras para meterse en la base, pues, porque después hay que cotejarlas con alguien.
Rogelio Lacaci.
No me hacía ninguna gracia. Sacar un cadáver años después, no es broma. Pero aquella chica sí que me interesaba.
En blanc i negre, la noia, sobre la taula de marbre.
O dicho de otra manera, en 40 años, el cadáver que más me ha importado. Porque los otros... Mortus es qui no respira.
Remena el cap amb un mig somriure.
El dia que el forense Lacaci va al cementiri de Figueres on és enterrada la noia, s'espera qualsevol cosa menys aquesta.
Que no està. Que no està. Com que no està? Joder, pues lo primero que hice fue irme a su señoría y a decirle al juez, oye, que nos han robado a la chica.
Enrique Gómez Varela.
Habían cambiado el cadáver del nicho 134, piso quinto, a la fosa común.
Tura Soler.
I amb la mala fortuna que això va passar un mes abans que es presentés la Guàrdia Civil a demanar si podien exhumar el cos.
El fluorescent il·lumina la sala d'autòpsies.
Me dolió mucho.
Rogelio Lacaci.
Algo me tocaba. En el fondo era mi cadáver. Y lo había hecho yo.
Primer pla d'una de les taules de marbre.
Y no puedo comprender cómo un cadáver entero, momificado.
Superposades, la foto del cadàver.
Me la pueden sacar y me la pueden tirar sin más.
I les bombolles en suspensió.
Sin ningún permiso. Sin ninguna autorización. Es un cadáver judicial. Eso es sagrado.
Entre les branques d'un arbre, la lluna plena.
Com que havia estat embalsamada, el doctor Lacaci té l'esperança que podrà reconèixer el cadàver sencer i momificat dins de la fossa comú. Però continuen les sorpreses.
Rogelio Lacaci.
No es que baje unas escaleras y estén allá todos los huesecitos puestos. De los que vamos sacando, los vamos poniendo y les ponemos la etiquetita y todo eso. No. Se han cogido todos los huesos de aquí, coger la carretilla y según que llegas con la carretilla, ¡ras!
Fa el gest d'abocar un carretó, primer pla d'un passadís fosc i subterrani.
Yo miré por allá, no revolví nada, tampoco era...
Belluga les mans, remena el cap i fa cara de circumstàncies.
Es muy posible que se hubiera troceado para transportarla allá.
Vista de les escales que porten a la fossa.
El cas és que el cos de la noia no es troba i no se li pot treure ADN.
Sota un cel rosa intens, el sol s'amaga rere el mar en calma.
Passen els anys sense cap novetat.
Vista d'una oficina.
Però gràcies a la perseverança de periodistes com la Tura Soler, el cas no cau en l'oblit i es mouen algunes coses.
Fotos de la dona al telèfon.
M'obsessiona aquest tema de dir, ostres, no oblidem aquella noia que mai ningú ha identificat a Portbou.
En titulars, rostres sense nom.
Jo vaig reenganxant el tema.
Intent d'identificar la noia penjada a Portbou.
Han passat 5 anys o n'han passat 10.
El 1990.
Tornava a publicar la foto, tornava a fer com una mica a la crida d'aquesta noia no identificada.
4 de setembre de 2015, 25 anys després de la mort.
I aquell dia, llegint el Punt Avui...
Rafael Jiménez, inspector CNP.
Vaig observar un article de la Tura Soler...
Sense nom.
...que recordava que aquell dia exactament feien 25 anys que es va trobar el cos d'aquesta noia penjat d'un arbre a la ciutat de Portbou. En el mateix moment que vaig llegir l'article de la Tura Soler, vaig saber que aquell era el llibre, no? Aquella era la història que jo anava buscant.
El cas de la noia morta inspira una novel·la.
Rafael Jiménez és policia i escriptor. Va escriure una novel·la i la va titular La núvia morta al País del Vent.
Carles Cereijo.
Policia nacional que va estar a la zona va demanar tapar-la amb una manta. La manta va quedar sobreposada amb ella i poder queia com si fos el vel d'una núvia.
Foto en blanc i negre de la tela tapant la noia penjada.
Jo vaig ser convidat a un programa de televisió per promocionar el llibre.
Rafael Jiménez.
El dia següent que vaig rebre, a través de les xarxes socials, moltes històries. Algunes no tenien ni cap ni peus, però al final em vaig quedar amb una.
Sobre un escriptori encarat a una finestra, un ordinador.
Buenas tardes, Rafael. Anoche te vi en el programa, pero hasta ahora no he podido escribirte. Te resumo. Mi suegra se fue a Barcelona tras nacer mi marido y lo dejó aquí. Somos de Badajoz. Ella llevaba una vida complicada por drogas. Al principio llamaba de vez en cuando, pero a partir de 1990 se pierde la pista. Desaparece.
Se sobrescriu en la foscor d'un túnel. Foto d'una noia en una embarcació. Enrique Gómez Varela.
Nos llegó unas gestiones de Badajoz, donde había una chica que había desaparecido por esas fechas. Entonces había tenido un pequeño problema policial en la zona de Tarragona y teníamos sus huellas. Las cotejamos.
De costat, dues empremtes dactilars i dues fotos, la del cadàver i la de la noia de l'embarcació.
I no.
El mar es patega contra uns esculls.
En aquests anys, en dues ocasions, han intentat identificar-la sense sort. L'abril de 2020, el forense Narcís Bardalet rep una trucada. Una associació alemanya de persones desaparegudes busca una noia i creuen que pot ser la de Portbou.
Narcís Bardalet.
Òbviament em vaig posar en contacte amb la Guàrdia Civil, que a través de la policia alemana suposaven que podria ser una noia alemana.
Un article amb la foto.
Busquen la Cristina Hermert, una noia de 22 anys que va desaparèixer a Alemanya el 20 de gener de 1990, 8 mesos abans de trobar el cadàver de la noia de Portbou.
Enrique Gómez Varela.
La misma edad, mismas características. La foto se parecía muchísimo, pero esta chica tenía 2 niños.
Vistes del mar remogut.
Yo soy ginecólogo y sé lo que son 2 ovarios fibrosos.
Rogelio Lacazzi.
Y un útero prácticamente infantil total.
Foto del cos sobre la taula de marbre.
Y estaba muy claro que no había existido embarazo posible de ningún tipo.
Narcís Bardalet.
Esta noia de Portbou és un non-name i en mayúscules. És un enigma. És un autèntic misteri.
En diapositives, al mar, la tela blanca penjada del pi.
Perquè aquesta noia mai ha sigut identificada.
Un camp amb un arbre al fons, un veler al mar encalmat, l'església des de dins un túnel, la foguera.
En alguna part del món hi ha una persona desaparescuda. Però uns altres s'estan preguntant, i un test, i on està, i què ha passat, què li hauran fet, o on estarà enterrada o desaparescuda. Totes les preguntes són vàlides.
El sol sobresurt rere el mar. Ramon Iglesias.
Una persona que mori sense identitat és terrible. Què va fer aquesta noia perquè ningú l'hagi acabat trobant a faltar? És el que sempre més m'ha fascinat d'aquest cas.
Foto dels peus suspesos davant el pi. Àlex Iglesias.
Vas pensant, vas pensant i vas dient com és que no es va fer cap ferida? Com va lligar aquesta corda? Qui és? Què li ha passat? I són aquestes preguntes que em vas fent cada dia, cada dia, cada dia, cada dia.
Foto en blanc i negre de la noia, penjada i tapada amb la tela.
No sabia que hi havia persones que es morien sense identificar.
Carles Cereijo.
I em va provocar una gran tristesa. Perquè vol dir que et mors i que ningú et troba a faltar. O que algú potser sí que t'està buscant però no et troba.
30 anys més tard, el cos segueix sense identificar i la pregunta que tothom es fa continua sense resposta. Qui és la noia de Portbou?
L'enquadrament s'eixampla al voltant del monticle on està penjada, amb vistes a la badia. Al vespre, vista aèria de Barcelona.
A principis de 2021, decidim explicar la seva història. Entrevistem els seus protagonistes i ensenyem al doctor Lacazi l'expedient que va fer la Guàrdia Civil.
Càmera grava.
I tots, ell i nosaltres,
Lacazi primera,
ens sorprenem.
Una noia fa anar una claqueta davant Rogelio Lacazi.
Si hubiera visto las fotos que vi hace unos meses, creo que todo hubiera sido diferente.
Primer pla en blanc i negre de la noia penjada al pi de perfil.
Esas fotos yo no las vi nunca. Las he visto hace escasamente un par de meses. Puedo decir que me cogí un cabreo inmenso. Porque esas fotos tenías que haberlas visto en la primera semana que tuve el cadáver allí delante. Las tenía que haber visto.
Imatges d'un atestat escrit a màquina. Enrique Gómez Varela.
Creo que se hicieron, para ahondar bien en el tema, unas 10 fotografías que se plasmaron en un informe fotográfico y fueron enviadas al expediente.
Rogelio Lacazi.
No se presentaban los informes hasta que no tenían la causa de la muerte. Pero si tenían la causa de la muerte es porque habían visto que el forense había hecho un informe de autopsia.
Un cel rosat s'alça sobre el mar.
A la noia la troben el 4 de setembre. La Guàrdia Civil fa fotos de l'escenari i s'envien a revelar. Dos dies després, el forense fa les fotos del cadàver al cementiri de Figueres i firma l'autòpsia.
6 de setembre.
Com que el 4 de setembre no havia anat a Portbou, no havia vist l'escenari.
Sobre una foto que es revela 10 de setembre.
I les fotos fetes per la Guàrdia Civil es van entregar directament al jutge el dia 10 de setembre.
Foto de la noia penjada de cara al pi.
Lacazi diu ara que no va veure mai la imatge de la noia penjada al pi.
Rogelio Lacazi.
Quien tuviera esas fotos se tenía que haber dado cuenta de que esa ahorcadura es imposible. Porque para ahorcarse de esa manera, lo primero que hay que hacer es levitar.
Primer pla dels peus suspesos.
Y levitar no levita nadie.
Enrique Gómez Varela.
Hemos comprobado que podía cometer el hecho sin ningún tipo de ayuda. Y estamos convencidos que así fue.
Rogelio Lacazi.
Por ella misma es totalmente imposible.
Sobrescrit.
Necesita como mínimo del concurso de 2 personas más.
Altura árbol suelo.
Para ahorcarse de esa manera.
Enrique Gómez Varela.
¿Dónde están las señales de lucha? De defensa. Que una persona, cuando ve que van a acabar con su vida, eso se defiende, es capaz de arrancar el pino. Lo digo yo a usted, que es capaz de arrancar el pino.
Primer pla del tronc del pi al crepuscle. Rogelio Lacazi.
Creo que la colgaron privada de razón y de sentido. Es decir, dormida total.
La foguera crema enmig de la foscor.
Debería estar drogada. No se hizo toma de muestras de nada. No lo creí oportuno porque se trataba de una ahorcadura sin otro particular.
El vent agita un pi dalt d'un monticle i aixeca l'aigua del mar.
En el país de la tramuntana tenemos muchos ahorcados y tirados al pozo.
Pero es que yo esas fotos no las vi.
Imatge de la noia de cara al pi.
Pensamos en aquel momento y seguimos pensando que podía trepar tranquilamente sin ningún tipo de apoyo.
Se hubiera tenido que sujetar con los muslos, con las piernas, aquel árbol. No tenía ninguna lesión de nada.
Rogelio Lacazzi.
Está clarísimo que la han puesto allí.
Vista de la costa embravida, Enrique Gómez Varela.
Pensamos que es un suicidio,
porque no he encontrado nada que me pueda demostrar lo contrario.
Mig somriu a càmera.
Y usted dirá, qué rápido. Pues yo lo considero así.
Vista panoràmica de Portbou des de la boca de la badia. Rogelio Lacazzi.
Fue un error grande el no haber ido. Si hubiera estado allí, muchas cosas hubieran cambiado.
Foto en blanc i negre de la noia de Portbou sobre la taula de marbre. Una tela la cobreix fins al coll i la cabellera fosca descansa sobre un coixí. Una pàgina de Netflix es carrega i algú accedeix al correu cporta@antartida.tv.
Amb tota aquesta informació, decidim estirar el fil. Ens posem en contacte amb en Hans, un policia alemany amic meu, i li demanem informació.
Escriu un favor si és possible.
Hola, Carles. He recibido tu mensaje.
Ens diu que creu que no és Alemanya perquè no consta cap denúncia de desaparició amb les seues característiques, però ens alerta d'un fet important. A diferència d'Espanya, a Alemanya i a Àustria, els crims no prescriuen. I pensem en els austríacs que estaven acampats al costat d'on es va trobar la noia.
Hola, Carles. He enviado los hechos a un amigo y excompañero de la policía de...
Hans ens posa en contacte amb Christian Mader, un policia austríac que l'any 90 era cap d'investigació de persones desaparegudes, que creu que ens ajudarà.
Hola. Nuestro amigo y colega común me habló del caso e intentaré...
Mader s'estudia el cas i ens diu que si la Guàrdia Civil demana oficialment que s'investigui si hi ha alguna denúncia de desaparició, obriran una diligència a Àustria. Però la Guàrdia Civil diu que per a ells el cas ha prescrit. Mader decideix moure-ho a través de les xarxes socials. El mateix dia, la foto de la noia es comparteix centenars de vegades.
Paraules en anglès omplen la pantalla, entre elles Who is she? Primer pla dels ulls de la noia sobre la taula de marbre.
Ens posem en contacte amb Àustria Televisió, la cadena privada més gran del país. Fan un programa sobre casos no resolts. Els expliquem la història de la noia de Portbou i els proposem una col·laboració.
En Carles Porta s'hi escriu i fa una videotrucada.
Els donem entrevistes, imatges de Portbou i tota la informació que hem recopilat en aquest temps. El 23 d'abril emeten el seu programa. Mentre aquí celebrem Sant Jordi, a Àustria, la història de la noia de Portbou està a punt de fer un gir que serà determinant.
El programa Foto del cadàver de la noia.
Dos dies després...
Sobre fons negre, Ben Mora que està escrivint.
Rebem aquest missatge.
Ben Morak, hem trobat la noia. En Carles Porta es treu els cascos i mira a càmera.
Quan vam començar a investigar aquesta història, no ens imaginàvem que ajudaríem a trobar-ne el desenllaç. En el pròxim capítol us explicarem tots els detalls de qui era la noia de Portbou, com s'ha aconseguit conèixer la seva identitat i algun detall més fins ara desconegut i força sorprenent. Suïcidi o assassinat? En aquesta història encara queden pàgines per escriure i ja veurem si són pàgines fosques.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona, els crèdits. Direcció Carles Porta. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de Goroka i True Crime Factory. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals S.A. 2022.